Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I una setmana més tenim la sort de rebre la visita del doctor Paco Ester als nostres estudis. Doctor Paco, bon dia.
Bon dia, Miguel Ángel, i bon dia a tots els oients.
I un altre dia, doncs, tenim la sort de que ens expliqui, ens parli de temes de salut i d'actualitat relacionats amb la salut. I avui, vaja, m'ha cridat l'atenció, perquè ens ve a parlar una mica el doctor, deixa aquesta paraula que ve de l'anglès, bueno, que és en anglès i que ens sona tant a tots, que són les fake news, i que en el tema de la salut, i ara que estem en una pandèmia, doncs també, malauradament, és protagonisme, no?, és protagonista. Quin objectiu tenen aquestes notícies falses realment?
La por, les redes socials i el negacionisme científic, com hem parlat alguna vegada dels antivacunes, alimenten les notícies falses o fakes, no? Té tal dimensió que en el període del 26 de febrer al 26 de març es van detectar 100.000 tuits amb 35 milions d'impressions falses. O sigui, la cosa arriba a tal punt que l'Organització Mundial de la Salut denomina aquest fet com infodèmia, o sigui, la pandèmia d'una informació falsa. L'objectiu que m'has preguntat d'aquestes falses notícies és d'enganyar, desinformar, desprestigiar o bé elevar una figura o persona o obtenir rèdits econòmics o polítics. Aquest és l'objectiu.
Estem en aquesta pandèmia de la Covid-19 i tampoc se'n salva, no?, de les fake news. N'hi ha forces i de diferents tipus.
Sí. Hi ha dos tipus de notícies falses respecte, en aquest cas, al Covid. Notícies falses sobre l'origen del virus, que si és una arma biològica, que si és una estratègia de control a la població, etc. I un altre tipus és fets relacionats amb la forma de contagi, que si beus alcohol, tal, que si fumes no te contagia, etc. Respecte als tractaments, que si veus l'hipoclorito evites el contagi, o sigui, són fakes, o també en l'eliminació, la forma de curar-ho, no? Cal fer palesa de que encara tenim moltes característiques per conèixer d'aquest virus. Però solament podem acceptar com algo real tot allò que està basat en la evidència. Hem de tenir la modèstia de dir això no ho coneixem, no podem assegurar-ho, perquè és l'única manera de donar passos endavant i que aquests siguin sòlids.
Un també dels més coneguts, diguéssim, d'aquestes, no direm notícies falses, però sí d'aquests rumors i del que se li dona molt de bombo, és el fet de que aquest virus s'hagi creat en un laboratori. Què hi ha de cert o què sabem d'això?
És una falsetat com una casa. Què arguments he de dir per això? La majoria de països que estan patint, i són molts, la pandèmia, han desenvolupat el genoma del coronavirus. I coinciden tots de que és un genoma propi d'un ésser silvestre. O sigui, no. El coronavirus té un reservori que són els rampanats. Són el reservori. Això es coneix des de fa molts, molts anys. Per arribar aquest virus al ser humà, ha tingut que utilitzar un altre animal. En el cas del SARS-1, recordem que era la cineta, que és un animal que des del ramparat la cineta passava a l'home. Aquí encara no el coneixem. Però hi ha algo que és molt clar. Els virus sí que es poden manipular en laboratori. De fet, és la base, de les vacunes. O sigui, per fer una vacuna el que fem és manipular un virus i li traiem una proteïna. En aquest cas, en el coronavirus, s'anirà a buscar la proteïna que, diguéssim, entra dintre de la cèl·lula per per replicar el material genètic, i en aquesta manipulació queda una atenuació del virus. Ara, crear un virus és algo que no està a l'abast del ser humà en aquest moment. Modificar-lo sí, però per a bé, no per això. Hay un vídeo que se llama Plandemic, que ha circulat moltíssim, d'una tal Judy Mikovits, que parla del virus que s'ha creat en laboratori, relaciona també que les persones vacunades del grip agafen el Covid més fàcilment, diu que el confinament baixa la immunitat. Bueno, hi ha unes pàgines que d'alguna manera estan especialitzades en agafar i investigar totes aquestes notícies falses, i aquesta dona va ser expulsada en el 2009 d'un laboratori. Era viròloga, efectivament, no viròloga, era microbiòloga. Va ser expulsada perquè estava utilitzant material que se lo portava de laboratori. Va fer una butada dient de que el síndrome de fatiga crònica era degut a un altre virus. Bueno, és un ressentiment d'aquesta dona, clarament. O sea que sí, que s'ha quedat un laboratori, eso és una empanada com una catedral. A més, tu penses que se poden posar d'acord tots els científics del món per dir una mentida?
Seria molt complicat, seria la conspiració més gran, no? Potser aquesta. I un altre dels fets que ens fa, per exemple, a mi em fa explotar el cervell una mica, és aquesta relació que se'n fa de la pandèmia amb l'arribada del 5G. Ja. En què es pot basar aquesta...
Bueno, la primera és de que el 5G, les zones electromagnètiques, ni les de ràdio ni les de vídeo, transporten cap microorganisme, ni virus ni històries, afortunadament, o sea, no lo transportan. Però hi ha una raó claríssima. Hi ha països que no tenen 5G i tenen la epidèmia i de valent. O sea, és una les zones 5G són molt semblants a les que tenim, que estan transmetent unes altres aplicacions de televisió. També he de dir que el senyor Bosé aquí representa un grup de negacionistes que diuen que el Bill Gates, que està fent, té una diguéssim una secció de vacunes pel tercer món, pues diuen que té un projecte de vacunar con un microchip per controlar la població. En una eso de verdad, si algú sap lo que és una vacuna, no sé com le pot entrar al cap que allí pot posar un microchip i injectar-lo. De veritat, a mi em costa creure.
Déu-n'hi-do. Un altre també dels que hi ha i que se n'ha dit alguna cosa és el tema de les mascaretes, que sí que protegeixen la propagació de la Covid, però que a la llarga ens poden resultar perjudicials, problemes respiratoris, etc. Què hi ha de cert d'això?
Sí. Bueno, la primera que no s'hem de dir, o sea, les mascaretes com que te limiten l'entrada de l'oxigen, te pot donar una hipòxia, falta d'oxigen. Que esto lo hubieran comprobado ya con la gente que trabaja en un quirófano, desde el anestesista, la enfermera, tal, y son personas que están cada día 8 horas con mascareta. Pero ya una otra cosa muy importante. Nosotros, el aire que inspirem no todo es oxigen, es un 23% de oxigen. No utilicemos el 23% de lo que inhalem, porque exhalem cap a fora al voltant del 17%. O sea, solament hem utilitzat un 6% de l'oxigen que nosaltres hem inspirat. Esa és la base que quan fem una RCP i bufem per donar-li oxigen, és perquè l'aire que nosaltres exhalem encara arriba d'oxigen. Per tant, esa teoria no té cap solidesa de res, però absolutament.
També digui, doctor, digui.
També volia dir que una altra de les feis que hi ha és medicaments que allò va molt bé per al Covid, què tal? No hi ha cap medicament autoritzat per tractar o prevenir el Covid, perquè cap ha demostrat fins aleshores que sigui efectiu. Va passar con la hidroxicloroquina, si recordes que la primeria des de Xina van dir no sabeix per res, i aprofitaria per dir que aquí ben a prop tenim un moviment de la gent que consumeix l'energia rebaixada, o sigui, l'hipoclorito. Això saps que hi ha una persona que lo està i té adeptos que tracta l'autisme o el càncer con lo mateix, con el clor.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Esto es molt perillós perquè el clor cada dia pot arribar a donar problemes a vegades irreversibles dintre de l'organisme.
Déu-n'hi-do. No sé si per acabar li demanaríem al doctor que ens fes unes recomanacions finals per estar ben informats i no caure en notícies falses.
Sí, hi ha un altre que m'he
oblidat. Doncs, i tant.
Que és que corre també que la PCR que fan habitualment, que no solament detecta Covid, sinó que detecta també uns altres tipus de virus.
Aquesta no l'havia sentit,
sí,
jo.
Sí, 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 esto ya por part d'alguns metges, o sea, perquè hi ha metges negacionistes, també,
també.
O sea, esto es un fake com una casa, perquè la PCR és específica del Covid i sí que tenen raó que la reacció de la polimerasa, que és el que vol dir PCR en cadena, detecta altres virus, però per donar-li la especificitat de que sigui aquest, se les dona uns cebadors d'ampliació i qualitativament te diuen si és Covid o no és Covid, d'acord? O sea, no te dirà la quantitat, i a més a molt petites quantitats. I luego un altre també, els asimptomàtics sí existeixen, perquè diuen el que no té símptomes no està malalt. Pues en Covid hi ha asimptomàtics que transmiten el virus. Esta és la base de la hipercontagiositat que té aquesta malaltia. I bueno, com me deies abans de que donar alguna recomanació, hi ha una coseta que vull parlar. Bueno, la dic ja.
Digui.
Recentment s'ha descobert que el virus en pacients desactiva la producció d'interferon, perquè hi havia un fake que deia perquè a uns les passava i altres no. Ara s'ha comprovat des de fa molt poc que resulta que l'acció del virus en les persones, en algunes, degut a un factor genètic propi de la persona per algun gen especial, aquest virus, diguéssim, que bloqueja la producció d'interferon, que l'interferon és un antivíric que produeix el nostre cos. I això explica de que hi ha persones que al baixar l'interferon pateixen la malaltia d'una manera molt més greu.
Ara... Sí, sí, no, dic si això, si el doctor ja ens ho havia explicat tot, o vol fer aquestes recomanacions que li demanava abans?
Sí, sí.
Perquè hi deu haver...
Sí.
Una manera, diguéssim, un camí que aniria bé que el seguíssim a l'hora d'informar-nos, o ha estat a l'hora de rebre també una informació, doncs, de ben quina hi ha, no fer-ne cas, o contrastar-la.
Sí, sí, el tema és tan llarg que estaríem aquí tot el matí. Però, bueno, com ho podríem previndre aquesta infodèmia? Quan nosaltres estem estressats, tenim la tendència a transmetre la nostra por. Si nosaltres tenim un grau d'estrès baixos, la tendència és... bueno, pues tú ya nos aclarirem, ¿no? O sea, d'entrada la por és una de les fa de pólvora, ¿no? Per tot això. Hem de ser conscients que les redes socials, què són? I les redes socials són, tenen un model d'enganxe, de fidelització i busquen la publicitació d'una cosa. Però hem de tindre molt en compte que les redes socials no són garantes de la veritat. Algunes fake news mèdiques tenen més vida que les piles del Duracell del conillet aquest que surt a la televisió.
Ja s'acabava, sí.
Fixa't que en l'any 1998 Lancet, una revista especialitzada i sèria en medicina, va publicar que la triple vírica, una vacuna que posem als nostres fills, provocava autisme. Això se va revisar i se va veure que era una manipulació com una catedral, i el metge que va fer tot això se la va retirar de por vida d'allò. No estan 22 anys després, el moviment antivacuna se basa en la repetició de la mentira. Los antivacunas són part del moviment negacionista científic que hi ha en aquest moment. quan busquem, quan hem de buscar informació, hem de buscar pàgines que siguin sèries. Us recomano les pàgines del govern de la Generalitat, les pàgines del govern de l'Estat, de Sanitat. Buscar pàgines, sobretot, de societats científiques. Si nosaltres busquem alguna cosa, diu, societat de catalana o espanyola o europea de microbiologia o de virologia. Aquestes pàgines, tenen en compte que no hi haurà fet. Ara, a partir d'allí, tots els vídeos que no diuen és tot fet. I, aprofitant que acabo de dir això, la tardor, que la tenim aquí, jo em vacunaré de la grip per evitar col·lapsar els sistemes sanitaris i, sobretot, pues, si tinc un febre o alguna cosa, sàpiga que no és del grip i he de pensar en la Covid.
Doncs, ara que he dit això, doctor, si li sembla, per la setmana vinent podríem parlar de la campanya de la grip i així, doncs, ens orienta el doctor, doncs, quins grups ens aniria bé vacunar-nos, quins no faria falta, etc. I també, doncs, això, fer aquest contrast amb la Covid-19, perquè aquest any, doncs, se subaparan les dues campanyes, la grip amb la pandèmia. Què li sembla, doctor?
Me sembla perfecte.
Doncs quedem així i moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.